Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els trens podrien salvar els pressupostos. Un projecte ja gairebé històric. Fa 20 anys que entra i surt d'un calaix la línia ferroviària orbital. Un nou corredor que ha d'unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, traçant la forma de mig arc, orbitant, per tant, al voltant de la metròpoli i unint amb tren Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquesta línia podria ser el desllorigador dels tan anhelats pel govern de Salvador Illa, comptes de la Generalitat. Dilluns, Govern i Esquerra Republicana presentaran el projecte. Quan i quant en té? L'any 2040, que és quan hauria d'estar acabada aquesta obra. I quan en té 5.200 milions d'euros el pressupost de l'obra? Esquerra Republicana vol que la pagui tota sencera l'Estat. Però el necessitem, aquest tren orbital? Mereix la complexitat i l'elevadíssim pressupost que això comporta? Són preguntes que intentarem contestar de seguida.
Catalunya al dia.
I encara tenim a tot això una altra informació relacionada amb els trens. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Perquè ahir us avançàvem que hi hauria vaga a Rodalies, ho apuntàvem al programa d'ahir. Avui tenim dates, són el 27 de maig i el 5 de juny.
I no seran les úniques d'aquells dies, perquè coincideixen dia per dia amb les dues jornades de vaga unitàries convocades a l'educació, segons el calendari de mobilitzacions fixat pels sindicats que no van firmar l'acord amb el govern. A Rodalies, la vaga la convoquen les Comissions Obreres i la UGT.
El govern, mentrestant, fa una aposta pel cos dels agents rurals. Fins al 2030 doblaran els seus efectius actuals.
I, entre altres coses, això els permetrà atendre també les emergències nocturnes. Fins ara això no es contempla.
Avui també parlarem de peres, perquè, atenció, n'hi poden haver poques aquesta campanya. El quallat, que és com s'anomena el procés pel qual la flor de la perera es converteix en fruita, no ha anat bé.
I Unió de Pagesos demana a la Generalitat i a l'IRTA que investiguin què ha fallat. El que és segur, adverteixen els pagesos, és que amb poca producció el preu de la pera pujarà i molt.
Però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos el preu ha de ser molt més elevat, si no tu acabes tenint pèrdues.
A l'Ebre us parlarem de la inversió de Nomen, l'empresa de l'arròs, per modernitzar la planta d'embalatge de Deltebre. 1 milió d'euros hi injectarà.
La meitat d'aquests diners provenen dels fons nuclears. La maquinària més puntera permetrà especialitzar la producció d'envasos i embalatges per adaptar-se a les noves demandes dels consumidors.
Són formats en un envàs de vidre, que és ja no reciclable, sinó reutilitzable. Els cuiners, pues, cada vegada busquen un format més pràctic a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir paquet.
I des de l'Alt Empordà ens arriben noves dades per entendre com es vivia a Roses entre els segles 4 i 6 després de Crist.
Durant les excavacions a la ciutadella de Roses hi han trobat estructures d'època grega que formen part d'un gran complex funerari. Els arqueòlegs també han localitzat 3 sarcòfags.
Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial en aquesta època.
Mirem també cap a les carreteres, és operació sortida i també hi ha el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a Montmeló. Sapiguem si hi ha incidències destacades en algun punt. Equip viari, Clàudia Serra.
Bon dia. Doncs de moment, trànsit força tranquil a l'entorn del circuit de Barcelona-Catalunya. Sí que tenim retencions a la C-17 entre Canovelles i l'Ametlla, sentit Vic. S'ha hagut de tallar un carril fins fa ben poca estona per una avaria. Ara ja sembla que estan tots oberts. Trànsit dens també a la C-32 a Sant Boi, sentit Tarragona, i en punts habituals com l'AP-7 a Barberà en els dos sentits de la marxa i la Ronda Litoral i la de Dalt. Recordem també que la Nacional 230 a les Bordes segueix tallada per manifestació.
I pel que fa al temps, una vegada més es compleixen les profecies dels homes i dones del temps. Ha tornat l'hivern i també han de tornar les pluges fortes, no, Dani Ramírez?
Sí, aquesta tarda preveiem que hi hagi més ruixats, fins i tot alguna tempesta. Ahir va ser, sobretot, cap a l'Alt Empordà, Baix Empordà. Doncs avui seria des del sud de Girona, Gironès, Selva, potser sud del Baix Empordà, fins al Maresme, passant pel Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental i potser de cara al vespre cap al Garraf. Aquí pluges que poden deixar en poca estona, en mitja hora, més de 20 litres per metre, clar, localment en tempesta i calamar-se. S'anirà animant la pluja. Al matí, doncs, hi ha hagut una bona pausa, malgrat el cel ennuvolat. De matinada sí que ha plogut, 18 litres a l'Escala, 10 a Portbou, 5 Ull de Ter en forma de neu. Al Pirineu, vent blanc. S'ha tornat a enfarinar, fins i tot mig pam de neu a Vall Ter, a la cota 2.000, però ha nevat a 1.800. I aquesta nit, o aquesta tarda, baixa la neu cap a 1.400, 1.500 i a la Vall d'Aran 1.200 metres. Bé, tot això anirà passant a la nit. A bona part de Lleida i Tarragona doncs no hi plouria, o cap a l'Ebre, vent moderat a fort de mestral. I demà preveiem un matí de sol amb alguna boira. A la tarda es torna a animar algun ruixadet al Pirineu, a Girona, Barcelona, cota de neu 1.700. I diumenge tindrem una mica més de pluja a la tarda. Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, però ja la neu pujaria 2.000 metres. La calor arribarà, li costarà, però arribarà a partir de dimecres de la setmana entrant.
Doncs vinga, ja l'esperarem. I en esport, Ricard Isidro, què explicarem avui quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia?
Doncs que el Girona surt del descens després de l'empat a 1 d'ahir al Montilivi davant la Reial Societat amb gol d'Estuani. Ara l'equip gironí és 15è amb 40 punts, un per sobre del descens, quan falten dues jornades per disputar-se. El Nàstic i el Reus Redis, per la seva banda, juguen aquest cap de setmana al seu futur esportiu. Els granes s'enfronten a l'Europa al nou estadi. Si perden, poden descendir matemàticament. El Reus Redis juga al camp de l'Ourense a la tornada de l'eliminatòria d'ascens a la Primera Federació amb empat a 0 al primer partit. I en hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Gijón, Palau. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar ahir els quarts de final al Manlleu i al Cerdanyola. Les del Pla de l'Urgell reeditaran la semifinal de Champions de fa una setmana.
Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Gisela Cot al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1 i pràcticament 7 minuts. Comencem.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
L'acord per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa és a tocar. L'executiu ultima amb Esquerra Republicana un pacte que es podria desencallar la setmana vinent i que té un punt central, la construcció d'una nova línia de tren que uneixi el Garraf amb el Maresme, passant pel Penedès i el Vallès, i tot això sense entrar a la capital. És el que es coneix com a línia orbital. Raül Flores, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, això ho hem dit moltes vegades i a vegades també fem broma aquí dintre de la redacció, que l'acord de pressupostos és a tocar, però aquesta vegada sí que sí, i per què?
Doncs mira, perquè el punt que està al mig d'aquestes negociacions, aquesta línia orbital que ara explicaves, es presentarà aquest mateix dilluns. Serà una nova línia de tren, tindrà 120 quilòmetres, i unirà, com apuntaves, les ciutats de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers, fins a arribar a Mataró. D'aquests 120 quilòmetres, poc més de la meitat s'haurien de construir de nou. Els republicans estimen que això costaria 5.200 milions d'euros i aposten perquè tot aquest import l'assumeixi l'Estat, si bé en una part d'aquests 5.200 milions d'euros a través del Banc Europeu d'Inversions.
I això realment desencallaria aquests comptes, que ja va haver un primer intent, hi havia subjecte a l'IRPF, la recaptació per part de la Generalitat, finalment va ser fallit. Què fa pensar que ara sí?
Doncs fa pensar que ara aquest punt central és aquesta línia orbital que serviria de desllorigador de l'acord d'aquests comptes. Dilluns al vespre, Esquerra ha convocat també un Consell Nacional Extraordinari, com ahir us va avançar 3CAT Info. Aquest és el principal òrgan que té el partit entre congressos i on hi ha representants de tota la seva militància. Aquest òrgan, aquest Consell Nacional, haurà d'estudiar l'acord i podria acabar servint com a aval final per tancar tot l'acord de pressupostos. De fet, el mateix conseller de la presidència, Albert Dalmau, reconeixia aquest matí des de la Vall d'Aran que l'acord és ja molt a prop.
Estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor, però encara no tenim l'acord tancat.
Clar, a partir d'aquí, probablement aquest dimecres, es reuniran també el govern espanyol i el govern de la Generalitat en una comissió bilateral que ha de servir perquè l'executiu de Pedro Sánchez assumeixi com a propi aquest projecte de la línia orbital de tren i també perquè impulsi un nou organisme que fiscalitzi les inversions de l'Estat a Catalunya. Catalunya. Tot plegat podria deixar els pressupostos ja molt encarrilats, mm-hmm, perquè d'aquí a 8 dies, divendres de la setmana vinent, el govern els pogués ja aprovar i remetre al Parlament per començar tota aquesta llarga tramitació parlamentària que dura menys de 2 mesos, aproximadament 1 mes i mig.
I assumeixi com a propi, dèiem, el govern espanyol aquest projecte de 5.200 euros que Esquerra diu que vol que pagui íntegrament l'Estat, no?
Exacte, aquesta és una de les claus, que l'Estat financi tota aquesta obra que s'acabarà executant d'aquí uns anys, el 2040, i que, a més, això s'acabi fiscalitzant amb aquesta societat mercantil que vindria a substituir, i això ja és més tècnic, aquell consorci d'inversions, que és un organisme que, via llei, va acabar tombant fa poques setmanes amb els vots en contra de Junts per Catalunya, del PP i de Vox, i també amb l'abstenció del PNB, aquell projecte de consorci d'inversions, que és una vella reivindicació de fa més de 20 anys.
Molt bé, doncs veurem què passa la setmana vinent. Gràcies, Raül, bon dia.
Gràcies, Estel, bon dia.
Doncs el govern ha concebut aquest projecte de línia orbital per relligar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i facilitant els intercanvis amb altres línies de rodalies o de ferrocarrils de la Generalitat. Inicialment, quan es va idear aquest projecte, el 2009, havia d'estar acabada, hauria d'haver estat acabada, segons el projecte original, aquest any 2026. Joan Garcia.
Són 120 quilòmetres de traçat en 39 estacions. La meitat ja està fet i dona servei a la R4 i la R8. El tram més demandat entre Sabadell i Granollers serà prioritari. La inversió mínima prevista és de 5.200 milions d'euros, provinents de l'Estat i dels fons europeus, amb l'horitzó que estigui del tot acabada el 2040. La Generalitat confia que aquest mandat ja es pugui fer l'estudi informatiu. De la línia orbital se'n va començar a parlar durant el tripartit el 2004, però va quedar en un calaix. El pla director urbanística es va aprovar l'abril de 2010. Aleshores, fa 16 anys, ja es va concretar la reserva de sòl necessària amb la previsió que donaria servei a 96.000 viatgers diaris a partir de 2026. Ara s'ha recuperat per donar resposta al creixement de la població i la necessitat de mobilitat més enllà de l'àrea metropolitana, trencant la configuració radial en Barcelona.
Doncs d'aquest projecte en podem parlar més àmpliament amb Pau Noi. Ell és enginyer president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Senyor Noi, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Molt bon dia.
Necessitem aquest projecte, aquesta línia orbital que connecti Maresme i Garraf sense passar per Barcelona, aquest semi-arc?
Jo crec que Catalunya necessita coses més importants que això. L'especialitat catalana en els últims anys, els últims decennis, és crear projectes ferroviaris que tenen poca utilitat i que perjudiquen altres sistemes. Per exemple, el tren de l'aeroport, que ho hem comentat aquests dies, per exemple, el tren d'alta velocitat que havia de connectar amb França i passen, passen 4 trens al dia, només després d'haver fet una inversió colossal, o el projecte de suprimir l'estació central de Figueres per portar-la a un altre poble, que és Vilafant. I amb aquesta línia seguim i proposem idees que són interessants, però que no són absolutament prioritàries, i quan es formulen mal formulades. Jo crec que amb una orbital ferroviària, clar que sí, però no amb la que es proposa. Fixem-nos que es pretén gastar 5.500 milions d'euros en un moment que el ferrocarril de Catalunya necessita diners tot arreu per consolidar el que està passant, i que la captació de viatgers serà només de 30.000 viatgers, que és pràcticament res. És el 5% dels viatgers que viatgen en ferrocarril de Rodalies de Catalunya. I en comptes de gastar-se això, jo crec que el que hem de fer és atendre les necessitats dels colls d'ampolla que té Catalunya, que són uns altres, que ara no explicarem perquè seria llarguíssim de fer, i la idea de l'orbital ferroviària, que és interessant reformular-la, per exemple, a través de la proposta que vaig fer en un article jo publicat a La Vanguardia, en el meu blog, que deia que en comptes de gastar-se 4.500 milions, que serien molts més, de cop, doncs, fem-ho per passes. I les passes és primer utilitzar la R8, arribar fins a Badalona, de Badalona saltar cap a la R8, perquè els punts més importants de captació d'usuaris no estan a Sabadell i Terrassa, estan al llarg de la R8, al llarg de l'est, Granollers, Santa Perpètua i sobretot la Universitat Autònoma, i els punts de creuament de Rodalies de la R8 amb les línies S1 i S2 de ferrocarrils. Allà està la teca, allà és on hem d'atendre les demandes i no gastar-nos una burrada de diners. Pensem que els últims anys Catalunya ha estat invertint 500 milions d'euros anuals en ferrocarrils.
De debò que hem d'hipotecar les inversions de 10 anys per construir un hospital ferroviari amb el qual hi posaran 30.000 persones? Jo crec que és un error, amb la línia dels errors que hem tingut amb aquest segle amb la planificació ferroviària.
Per tant, vostè creu que Orbital sí, però amb un altre traçat que comporti més facilitats, no? Perquè m'imagino que aquest projecte, tal com està plantejat, és molt complex i per això també l'encareix. Per tant, sí, però bueno, amb un altre traçat, no?
Jo crec que hem calculat, perquè això d'aquí s'ha publicat a la premsa, que amb una inversió de només 150 milions, connectant dos punts que ara per telèfon no ho podem explicar, però està a les hemeroteques, amb 150 milions ja aconseguiríem portar més de 100.000 viatgers. Comencem per aquí, després fem les antenes que van des de Granollers fins a Mataró i des de Vilafranca fins a Vilanova, que costen la tercera part de l'import, i oblidem-nos de que el tren arribi a Sabadell i Terrassa perquè els trens ja arriben a Sabadell i Terrassa. Via Rodalies i via Ferrocarrils de la Generalitat. Uh-huh. Fem els punts d'intercanvi. Cap ciutat europea fa aquest tipus de coses. Hem estudiat les xarxes ferroviàries de les ciutats europees i a la distància que es proposa fer això, aquesta orbital a 25, 30, 35 quilòmetres, enlloc es fa això. I per alguna cosa deu ser. Deixem de fer invents, sisplau, solucionem les necessitats del dia a dia i reformulem, intentem reciclar aquest projecte per la via de la sensatesa i el sentit comú. És el meu consell i la meva opinió.
Doncs queda claríssim, és l'opinió, el contrapunt que hem volgut donar avui, aquesta idea del govern de ressuscitar aquest projecte tancat a un calaix des del 2009 i que podria desllorigar els pressupostos amb el sí d'Esquerra Republicana, de fer aquesta línia orbital connectant el Maresme i el Garraf com una segona línia de corona metropolitana. I n'hem parlat amb el senyor Pau Noi, president de l'Aliança Ibèrica pel Ferrocarril. Senyor Noi, gràcies per les explicacions i que tingui bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Era passar en 2 minuts d'un quart de dues del migdia i relacionat encara amb els pressupostos. Vostè, que el sindicat majoritari de l'ensenyament, confia que la pressió d'Esquerra Republicana i els comuns en la recta final per aprovar els comptes desencallin també el conflicte del sector educatiu, però lamenten que no ho hagin situat com a prioritat per aprovar aquests pressupostos. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, públicament tant el govern com les formacions que preveuen donar suport als comptes fa dies que diuen que el conflicte al sector educatiu s'ha de resoldre, però el sindicat majoritari, l'aprovació d'aquest nou pressupost és, evidentment, l'oportunitat per fer-ho i estan a l'expectativa del que pugui passar abans de dilluns quan esperen rebre una nova proposta del departament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Hem demanat als grups polítics que pressionessin, sobretot perquè poguéssim desencallar el conflicte i que els pressupostos ja introduïssin aquestes partides pressupostàries necessàries per donar resposta a les necessitats educatives i laborals. Però, clar, a partir d'aquí, tant de bo, eh? Estem a l'expectativa.
Doncs lamenten, això sí, que cap formació política situï l'educació com a línia vermella per aprovar els comptes i exigeixi que s'hi destini una partida suficient per desplegar l'escola inclusiva i la millora salarial, entre altres qüestions que els sindicats demanen.
Molt bé, gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
I relacionat encara amb això, Montserrat Tura, l'exconsellera, justifica que la policia pugui obtenir informació en matèries potencialment conflictives a través de la infiltració d'agents. Va ser consellera d'Interior, Montserrat Tura, durant el primer tripartit i critica, però, la presència de Mosses d'Esquadra de paisà en una assemblea de docents i la qualifica d'inadequada i de maldestra. En declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Tura defensa que aquesta manera d'aconseguir informació ha d'existir, però s'ha de limitar a casos molt, molt puntuals.
Ai d'aquell govern que no tingui capacitat per analitzar la conflictivitat social, laboral, que pot donar lloc a protestes en el carrer, majoritàries, i poden alterar el funcionament normal dels serveis.
I dia. Tot això avui a la quarta jornada de vaga de mestres i professors aquesta setmana. Avui a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. A més, fa poca estona hem sabut que les properes aturades generals dels docents coincidiran també amb vagues a Rodalies, en concret el 27 de maig i el 5 de juny. De seguida us ho explicarem. Abans, però, anem a Lleida. Allà està en marxa una manifestació, la manifestació central del dia d'avui a l'aturada de Ponent. Ho estan seguint a la capital del Segrià, en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Què tal l'ambient aquí?
La manifestació entre reivindicatiu i festiu, com totes les manifestacions que han anat fent aquest col·lectiu. Ara mateix omplen la Rambla d'Aragó. Us hem de dir que potser no és tan massiva com en les dues jornades de vaga prèvies. Els convocants parlen d'unes 4.000 persones. Els Mossos ens acaben de dir que calculen que són unes 2.000. En tot cas, mestres i professors, abans de sortir, s'han replegat al voltant dels serveis territorials d'educació aquí a Lleida. No han pogut arribar a les portes de l'edifici perquè estava fortament protegit pels Mossos d'Esquadra, amb empentes incloses quan alguns dels manifestants s'han acostat a la línia policial. Ho lamentava la representant d'Usted Gros Aguilar en una entrevista aquí al 3CAT Info.
Tampoc fa cap falta que davant de la que és casa nostra, en aquest cas el Servei Territorial d'Educació a Lleida, doncs se'ns barri el pas i no puguem estar fent una protesta a davant dels serveis territorials, una protesta absolutament pacífica i democràtica.
Tot plegat en una jornada que vol redoblar la pressió al departament ara que hi ha converses obertes i s'espera una nova proposta dilluns que ve. N'hem parlat amb el Miquel i la Carme.
Apretades les que calguin. Aquí, els que siguem, continuarem lluitant, perquè el departament mostra una postura molt immòbil i nosaltres, d'immòbils, res, mobilitzats completament.
El que s'ha d'arreglar no costa diners. El que han de fer és reflexionar, sobretot de la inclusió educativa i com afrontar-la.
La marxa passarà d'aquí una estona davant de la seu del PSC, que segur que tornarà a ser escridassada. Una jornada que ha començat a primera hora del matí amb el tall de l'N240, l'accés a Lleida des de la carretera d'Osca.
Doncs molt bé, gràcies Estela Busoms, amb el suport tècnic de Ramon Dalmau per aquest seguiment. Bon dia. I aquest és el so d'una altra mobilització, en aquest cas també de docents, a l'N230, a l'Alta Ribagorça, una protesta que en principi tenia previst acabar a aquesta hora. Comprovem, doncs, com està. Anem a les bordes. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho tenim aquí?
Doncs mira, sí, just en aquests moments, precisament, es comencen a retirar ja els convocants d'aquesta mobilització, que ha comptat amb un centenar de docents vinguts del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Una mobilització que ha fet talls intermitents aquí a l'N230, en aquest punt estratègic, que uneix Pont de Suert i Viella i Catalunya amb l'Aragó, amb xiulets, càntics, pancartes, lemes reivindicatius, com el que sentíem, de Niubó dimissió, i també l'educació amb dignitat pública i de qualitat. Els manifestants han mostrat una gran indignació. S'han encès bengales, també dispositius de fum, i s'han mostrat disposats a continuar les mobilitzacions.
No volem ordinadors Naui, no volem els Mossos en els centres escolars.
I el departament no ens vol escoltar i no pararem fins que ens escolti.
Bàsicament estem aquí per la qualitat educativa, perquè cada cop ens fan més burocràcia, feina més burocràtica i no ens ajuda a preparar millor les classes.
I és que ja ho sentíeu, els sindicats exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre el govern, comissions i UGT, una reducció de ràtios i de burocràcia i més recursos per a l'escola inclusiva. Aquesta manifestació, sí, ja s'està acabant, però no seran les úniques mobilitzacions aquí al Pirineu. Recordem, a la Seu d'Urgell ja ha convocada una manifestació a 1:15 pels carrers de la ciutat i també els mestres han fet una crida a una marxa lenta per la Nacional N260 des de la Seu d'Urgell fins a tallar el túnel del Cadí. Això serà un tall d'unes 3 hores. I, a més, l'assemblea, que s'havia de fer a les 3, però que ja s'ha avançat, ha tingut lloc i ens han comunicat que segurament el més probable és que hi hagi un altre tall divendres que ve a la Pobla de Segur a les 5 de la tarda.
Molt bé, gràcies, Pau. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs, per tant, compta amb la mobilitat aquesta tarda, amb aquesta marxa lenta que tallarà el túnel del Cadí, diuen, durant unes 3 hores aproximadament. Doncs ara sí, com us dèiem, vaga a Rodalies. Ahir us avançàvem que s'estava preparant. Avui Comissions Obreres i la UGT han enregistrat la convocatòria i serà dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I són dates que potser ja us assonen, ja us ressonen a la memòria, perquè coincideixen amb les protestes dels docents. Els sindicats, però, han demanat que abans hi hagi una reunió amb Renfe que tingui la mediació del Departament de Treball, Jordi Canal.
Sí, la vaga serà parcial, afectarà l'arrencada del servei i s'allargarà fins a les 9 del matí i es repetirà entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. La UGT i Comissions Obreres reclamen a Renfe que hi hagi més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitat que ha obert la companyia. També volen més seguretat perquè a Catalunya, diuen, es registren més agressions que tota la xarxa ferroviària espanyola. Una altra reivindicació és el cobrament d'un petit percentatge que tenen els interventors i el personal de taquilles per cada bitllet venut. Resulta que amb els 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, la companyia s'ha negat a pagar-los aquest complement.
Doncs encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit posa en marxa un dispositiu especial per afrontar un cap de setmana que preveu complicat. Fins diumenge hi ha activitat vinculada al Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, i per això Trànsit ha previst mesures especials en un cap de setmana on es preveu que 580.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Sí, bon dia. Sí, és perquè, clar, s'ajunta el cap de setmana i s'ajunta aquesta activitat.
Són xifres, corregeix-me si m'equivoco, similars a una operació sortida grossa, no?
Molt similars, molt similars. El que passa que es concentra en aquesta àrea, aquesta segona corona de l'àrea metropolitana.
I sobretot al voltant del circuit de Catalunya,
efectivament,
no?
Efectivament. I concretament en alguns trams de l'AP7, per exemple, hi haurà mesures especials a les sortides 133, 136 i 138 d'aquesta autopista. Les vies més complicades podrien ser la C-17, segur, la C-35, que tindrà restriccions i desviaments de vehicles pesants, i també la C-33 i la Ronda Sud de Granollers, entre d'altres. A més, la pluja pot complicar la mobilitat. Trànsit demana atenció a aquells conductors que facin servir, com jo, el GPS per tot. Potser perquè les desviacions i de les restriccions segurament no estaran totes reflectides en aquests mapes del GPS. És per això que Trànsit recomana planificar el viatge.
Doncs una vegada més també seria molt interessant disposar d'aquells panells informatius perquè els conductors tinguem informació abans de posar-nos a la gola del llop, no?
Això. Aquí hi haurà... Alguns trams seran una ratera.
Doncs mira, més val que ens quedem a cagades aquest cap de setmana. Miquel, gràcies.
Bon dia.
Doncs vinga, seguim endavant. Poc més de 3 minuts i 2:15. Els agents rurals doblaran els seus efectius actuals fins a arribar als 1.300 de cara al 2030. Això els permetrà atendre també les emergències nocturnes, cosa que fins ara no es podia fer. A Igualada, la capital de l'Anoia, on avui s'ha fet la presentació de la nova organització del cos, hi tindran una base regional i també una escola de natura. Des d'Igualada, Montse Gené Ribà, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Els agents rurals passaran de 675 a 1.300 en els pròxims 4 anys. Cada any n'entraran 120 més per poder augmentar la presència sobre el territori. S'organitzaran amb 8 bases regionals que cobriran tot Catalunya amb la creació de les noves regions Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Aquesta, amb seu a Igualada, es construirà al setembre i tindrà una escola de natura. Coordinarà l'Anoia, l'Ali Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat, a més de garantir més proximitat del cos d'agents rurals i cobrir també horaris nocturns. La consellera Núria Parlon ha destacat l'impuls que se li vol donar a aquest cos.
És un pas molt important per orientar l'organització cap al creixement que requereix, per donar la millor resposta també territorialitzada a les necessitats que tenim amb la cura, preservació del medi ambient, a l'atenció als diferents agents del territori en relació al control de les plagues cinegètiques, per exemple, treballar amb la sensibilització mediambiental, a tenir més capacitat de resposta territorial a les investigacions vinculades als incendis forestals.
Durant el 2025 han augmentat un 41% el nombre d'actuacions dels agents rurals fins a arribar a les 200.000 i actualment estan implicats en gran nombre en el brot de la pesta porcina.
I les muntanyes de Prades s'han preparat durant 2 anys per prevenir grans incendis. S'han creat tallafocs en unes 500 hectàrees i amb treballs forestals i, sobretot, amb la feina dels ramats.
Això se'n diu silvipastura, no? Primer s'ha de fer un tractament, que és netejar el bosc. I llavors tot aquest rebrot que pugui sortir amb bestiar es va conservar. D'aquesta manera podem evitar que un incendi no es converteixi en aquests incendis que diuen de gran dimensió.
Ell és en Pere Domènech, que és pastor de les muntanyes de Prades. Recuperar els ramats ha estat, per tant, essencial en aquest projecte que porta per nom Rumià. I ens ho explica des de Tarragona la Coia Ballester. Bon dia, Coia.
Bon dia, Estel. El nom mateix ja accentua la importància de recuperar els ramats de cabres i les pastures tradicionals per fer uns mosaics forestals que frenin els grans incendis. El projecte engloba més de 20 municipis de 4 comarques, Conca de Barberà, el Camp, Priorat i Baix Camp, i busca afavorir la diversitat de paisatges perquè siguin més resilients. Per això es creen els mosaics agroforestals. Nuclis com Rojals, al Terme de Montblanc, formen part del que es coneix com a zones de foment de gestió, que tenen una situació estratègica que permet canviar el comportament d'un incendi forestal per tal que aquest no arribi a assolir grans dimensions, que és el que fa més por. Marc Vinya és l'alcalde.
A banda d'aquestes actuacions que s'han inclòs dintre d'aquest projecte Rumià, hi ha moltes altres mesures, com planificació de mesures preventives, desbrossats, i les estem fent tant a Montblanc com a les pedanies. I tant de bo que poguessin dedicar més recursos a la prevenció.
D'altra banda, pobles com Vilaplana, Mont-ral i Cornudella de Montsant han estat escollits per ubicar-hi punts de coordinació en cas d'incendi. La iniciativa s'ha executat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, finançats gairebé del tot amb fons Next Generation. Ara es treballa per accedir a nous recursos. Valé Pino és diputat de projectes europeus de la Diputació de Tarragona.
S'està redactant el nou marc financer europeu de 2028-2034, on nosaltres, des de la Diputació de Tarragona, volem poder tenir alguna cosa a dir respecte als governs intermitjos i com afecta el nostre territori, especialment amb la ruralitat.
El projecte Rumià també s'ha centrat en la promoció d'aprofitaments forestals o la promoció de la biodiversitat.
Ara passa pràcticament un minut de 2:15 del migdia. Atenció, perquè aquest estiu es produiran menys peres. Així ho avança Unió de Pagesos, que situa la davallada respecte a un any bo en més del 50%. El problema més important es troba en el fet que gran part de les flors dels perers no han acabat evolucionant en fruit. El sindicat demana al Departament d'Agricultura que n'investigui la causa. Per què passa això? Hem volgut anar amb una finca de perers de Térmens, a la comarca de la Noguera. Allà hi ha anat en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, els productors de pera acumulen amb tot això ja uns anys de mala producció, eh?
Exacte. En els últims 3 anys, les gelades, les pedregades i la sequera han baixat molt el potencial productiu. Per això, si comparem aquest any amb la mitjana dels últims anys, la davallada serà menor. Ara bé, si ho comparem amb un any bo, el descens de la producció serà important. Josep Cabré, responsable estatal del sector d'Unió d'Unions.
Si mirem del potencial real que tenen aquestes plantacions, podem parlar d'una baixada de 50, 60, 70% de producció. Si comparem amb els anteriors anys, com que la baixada ja hi era, igual serà un 15, un 20, 25, està per avaluar. És a dir, però la baixada real del potencial que tindria, que tindríem com a regió de producte de peres és brutal.
Per tant, hi haurà menys peres als mercats i això, segons Cabré, hauria de fer pujar els preus perquè el pagès no perdi diners. I és que el problema del que anomenem quallat de la flor també s'hi ha d'afegir la convulsió dels mercats internacionals per la guerra a l'Orient Mitjà.
Tot això ens afecta als inputs de producció. Per tant, el preu, en teoria, hauria de pujar per poder guanyar el mateix, no per guanyar més. Però és que quan baixa la producció, en picat, per cobrir costos, el preu ha de ser molt més elevat. Si no, tu acabes tenint pèrdues.
A tot això s'hi afegeix el problema del foc bacterià, un bacteri que acaba matant l'arbre. UP reclama que els pagesos afectats rebin ajudes per arrencar parers i poder sembrar d'altres fruites.
Parlem ara de l'empresa Nomen Foods, que invertirà 1 milió d'euros en la modernització de la planta d'embalatge de Deltebre, al Baix Ebre. Un cop completada la millora de la maquinària, augmentarà l'especialització de part de la plantilla i la meitat del finançament per pagar tot això prové dels fons nuclears. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I tot plegat, en què es concretarà?
Doncs mira, bàsicament s'automatitzaran alguns dels processos que fins ara es feien de forma manual en una fàbrica on, recordem-ho, treballen unes 90 persones. Calculen que poden aguantar la producció de les plantes d'embalatge i envasat entre un 15 i un 20%. Forto Simón és el responsable de màrqueting de la companyia.
L'inversió se centra sobretot en equips que milloren l'automatització del procés productiu. Noves envasadores, sistemes de transport del producte, sistemes automatitzats de final de línia, sondes, dosificadors per ser més exacte amb la dosi d'arròs que hi fiquem dins del paquet. Són aquells que ens permetran treballar amb més precisió, més capacitat i, sobretot, més eficiència.
El resultat final es notaran uns nous formats més adaptats a les demandes cada cop més creixents entre la societat.
Passem d'un arròs sec, el tradicional, no?, a tindre uns nous formats en un envàs de vidre, que és un envàs ja no reciclable, sinó reutilitzable. A nivell d'hosteleria, també els cuiners pues, que vegades busquen uns formats més pràctics a nivell de conservació, a nivell de practicitat d'obrir els paquets.
L'empresa es va crear el 2017 i forma part de la cooperativa Rosaires al Delta, productora d'unes 35.000 tones anuals d'arròs aquí al Delta de l'Ebre.
Gràcies, Jordi. Mentre en algunes plantes s'inverteix, en altres passa justament el contrari. Doncs ja ho sentiu, són els treballadors de la multinacional Nestlé que tornen a manifestar-se en contra de l'expedient de regulació d'ocupació amb concentracions davant les seus de Reus i Girona. Avui s'ha de fer una nova reunió de la taula negociadora. Els sindicats rebutgen l'acomiadament de l'empresa que planteja per 178 treballadors aquí i fins a més de 300 a tot l'estat. Anem doncs cap a Girona, allà hi tenim la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí els treballadors rebutgen del tot l'ERO. Hi ha una trentena de treballadors fora de la planta de Nestlé aquí a Girona per protestar i així ho estan traslladant a la reunió que hi ha en marxa a Barcelona. Argumenten que aquest ERO no està justificat. L'empresa Nestlé diu que l'any passat va tenir un 17% menys de beneficis, però els treballadors diuen que la facturació va ser de rècord. L'ERO planteja acomiadar 12 treballadors a Girona, 8 a Reus i 158 a Esplugues. Amb el calendari de reunions que hi ha en marxa, Pablo Esteban, secretari de Comissions Obreres Nestlé Espanya, explica que el seu objectiu és parar-lo i analitzar bé les dades.
La plantilla té un suport, la gent està molt preocupada, principalment perquè no ho entén. Portem uns anys treballant molt dur, venim d'una pandèmia fent rècords de producció, ho hem donat tot, sempre ho hem fet i sempre ho farem, i que l'empresa per diners, per números, quan no es justifica, utilitzi la IA, l'automatització per deixar gent del carrer fora, no ho entenem, la veritat.
Aquesta reducció de personal afecta, de fet, 16.000 treballadors de la multinacional a tot el món, amb l'argument que vol adaptar l'estructura a un mercat canviant.
Entesos, gràcies, Núria Peraire. Seguint aquesta concentració de treballadors de Nestlé per l'expedient de regulació d'ocupació que l'empresa té sobre la taula. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La Vall d'Aran ja té el seu propi sistema de finançament singular. Aquest matí, el govern de la Generalitat i el Consell General han tancat un acord que suposarà transferir a la màxima institució aranesa gairebé 43 milions aquest any, aquest 2026. L'acord Sofia Cabanes arriba després d'un any intens de negociacions.
Bon dia, Estel. Efectivament, i suposa, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, un punt d'inflexió important en l'autonomia aranesa que arriba 11 anys després de fixar-se a la llei d'Aran.
Ha costat uns anys, més en tot cas ara ja l'heu martenyut, i un salt qualitatiu i quantitatiu força important.
Un salt qualitatiu que suposa d'entrada un increment de 4 milions respecte a la transferència de l'any passat fins a arribar gairebé als 43 milions i un increment anual de 500.000 euros els propers 4 anys que no dependran per primer cop de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, segons el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, un compromís de govern que avui es fa realitat.
Aquest és un deute que teníem amb el govern aranès, era un compromís del president de la Generalitat de l'inici de la legislatura i avui finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
L'acord inclou una clàusula que hauria de permetre la participació del Consell General en l'IRPF d'aquí 2 anys.
Moltes gràcies, Sofia. I un apunt de política municipal. El president del grup municipal de Junts a Barcelona Barcelona, Jordi Martí Galbis, plantarà batalla i vol ser candidat a l'alcaldia de la ciutat a les municipals de l'any que ve. Ho ha avançat 3Cat Info. Així doncs, l'elecció del candidat juntaire a Barcelona es complica i es podria acabar dirimint en primàries, Jordi Corbalan.
Jordi Martí va comunicar ahir a la direcció de Junts la intenció d'optar a ser el candidat. De fet, setmanes enrere manifestava que la seva voluntat de presentar-se estava intacta.
Jo em vaig proposar en el seu moment i estic a disposició del partit, com es diu en aquests casos, i continua havent-hi la mateixa situació. No ha canviat res que m'hagi fet modificar aquesta posició.
Jordi Martí presideix el grup municipal des que Xavier Trias va marxar de l'Ajuntament de Barcelona després de les últimes eleccions. De fet, va ser la mà dreta de Trias a l'Ajuntament i l'aposta de l'exalcalde per ser el cap de cartell el 2027. Amb la decisió oficial d'optar a l'alcaldia, Martí desafia la cúpula de Junts, partidària que el candidat sigui Josep Rius. Rius és el portaveu de la direcció de Junts i un dels vicepresidents del partit. Té la confiança màxima de Carles Puigdemont. Ara la direcció juntaire, que de moment no vol dir res, es pot veure abocada a convocar primàries, l'última opció que volia, i d'aquí el retard en l'elecció del candidat. Pel camí han rebutjat la proposta de ser alcaldable l'exconseller Joaquim Forn, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i darrerament l'empresari Tatxo Benet. En canvi, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'hi ha postulat. Així doncs, a un any de les municipals, cal veure si la Federació de Barcelona del partit acaba activant el mecanisme de primàries.
I ara escolteu aquest testimoni que ha recollit el Matí de Catalunya Ràdio.
Vaig veure que està tot col·lapsat i, clar, aquí va ser com pànic perquè jo estic ara mateix fent uns tràmits amb el notari, haig d'agafar bitllets per marxar aquest estiu.
És la Valèria i, com centenars de persones, té problemes per renovar el DNI aquí a Catalunya. Aquest fet s'estén per totes les demarcacions que directament o no ofereixen cites o les donen diverses setmanes o mesos vista. Per tant, Miquel, què diu la policia d'aquesta situació, d'aquesta falta de cites?
Reconeix la saturació, els sindicats anuncien col·lapse perquè falta personal. Carlos García és el secretari regional del sindicat JUPOL, Justicia Policial, que és majoritari a la Policia Nacional.
Están saturados debido a la falta de previsión del Ministerio de Interior y de su Dirección General de Policía en cuanto a no reemplazar los efectivos. Generalmente, el personal que se encargaba de la tramitación y expedición del DNI era funcionario administrativo, funcionario civil. ¿Qué ha pasado? Que se han ido jubilando i no han reemplaçat el mismo.
La policia ha detectat, a més, que davant la falta de cites i la desesperació d'algunes persones, doncs s'estan venent cites al mercat negre per preus... Sí. Per preus que oscil·len entre els 60 i els 100 euros.
Hay mafias que intentan sacar un lucro económico. Esto se está dando sobre todo en las citas del NIE. Y bueno, esto la gente tiene que denunciar para que los equipos de los grupos de investigación investiguen i no sé d'esta circumstància, que és un hecho muy grave.
Davant d'això, agents de grups d'investigació s'estan formant per expedir els documents d'identificació. JUPOL preveu que la situació empitjori en les pròximes setmanes per la planificació de viatges a l'estranger, coincidint amb les vacances.
Clar, perquè tot fa pensar que això anirà en augment, no?, aquest col·lapse, perquè cada vegada hi haurà més gent que necessitarà renovar el DNI perquè volen marxar de viatge.
Sí. Aquí tenim un coll d'ampolla i fins que no es formin aquests agents, doncs hi haurà cues i poques cites.
Doncs déu-n'hi-do, vull retencions a la P7 i retencions també a les oficines d'expedició del DNI. Gràcies, Miquel.
Bon dia.
A Barcelona, el nou pla d'usos de Ciutat Vella tirarà endavant amb el suport de Junts per Barcelona i el Partit Popular. A principis de setmana, els veïns del districte van denunciar que aquest nou plantejament el que farà és afavorir l'aparició de negocis adreçats al turisme i l'obertura de nous locals d'oci nocturn, com discoteques. L'Ajuntament avui ho ha negat taxativament. Anem doncs cap a l'Ajuntament. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. El que s'ha fet a l'hora d'establir les restriccions per als nous establiments és dividir-los en tres categories diferents. Els de més baix impacte i que interessa mantenir, com els de caire cultural, són els que tenen menys restriccions. Els d'impacte moderat, com les activitats turístiques i el comerç no quotidià, tenen unes restriccions més importants. I l'últim grup, al qual pertanyen les discoteques, són els que tenen unes restriccions més elevades, Què vol dir això? Que sí que es podran obrir noves discoteques, però que hauran de complir unes condicions molt estrictes. El gerent del districte de Ciutat Vella, Fèlix Ortega, ho ha explicat així.
Radis, densitats, amplades de vials i de més. Igual, dius, com que aquí en tenim, aquí al costat igual en podries obrir. Però per les àrees de densitat, pot ser que aquesta i aquesta se't solapin. Per tant, potser la primera podria, la segona no. I després, has de trobar que en aquestes zones, on teòricament són possibles, que a més trobis el local adequat amb les condicions adequades de tota la normativa tècnica. Per tant, a la pràctica, la restricció és molt alta.
El tinent d'alcaldia i regidor del districte, Albert Batlle, ha explicat que el nou pla d'usos és una eina que restringeix la implantació de locals relacionats amb activitats que ha titllat de negatives, com, per exemple, els relacionats amb el cànnabis, les fundes de telèfons mòbils o els establiments de manicura i pedicura.
Hem analitzat la realitat del districte per ordenar millor les activitats existents d'una manera més clara i aportant també, sobretot, seguretat jurídica en les limitacions que puguem establir.
Si no passa res, el pla d'usos s'aprovarà primer a la Comissió d'Urbanisme de la setmana que ve i de manera definitiva al plenari de finals de mes.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, Anna Escura i Aixàs, gràcies, bon dia.
Gràcies a tu, adeu, bon dia.
I tot i que l'Ajuntament va comunicar ahir que la policia local i els Mossos d'Esquadra ja han desallotjat el primer pis de l'estació de Rodalies de Sant Joan d'Espí, avui el vestíbul continuava tancat. Ara cal que Adif i Renfe comencin les obres de reforma per poder obrir aquest vestíbul i poder normalitzar d'una vegada l'atenció als passatgers. David Àngela, ahir tècnics municipals, cossos policials i personal de les ferroviàries van intervenir en aquest desallotjament d'uns ocupes, ho havíem explicat aquí al Catalunya al Dia, que hi han estat pràcticament 5 mesos.
Hola, bon dia. Doncs ahir també es van buidar i es van tapiar els accessos a aquest primer pis que històricament havia sigut la residència del personal de l'estació. La desocupació que impedia la reforma de l'estació es produeix després de la intervenció i mediació de l'Ajuntament amb els ocupes i també amb les empreses. Farts de promeses, els usuaris de l'estació demanen sobretot que els trens funcionin.
En la primera temporada, quan no hi havia ni aquestes màquines pels tíquets, doncs simplement era més incòmode, no? Perquè havies d'entrar, no tenies el tíquet. Al sortir havies de dir-li tu que vinc de Sant Joan, no he pogut fer el tíquet perquè no hi ha vestíbul, no hi ha màquines. No hi havia ningú tampoc per preguntar qualsevol cosa.
Una vergonya. El fet de no poder passar o, de fet, gent que pillava el tren gratis no em semblava correcte. De fet, aquestes dues maquinetes les van instal·lar després d'una setmana de l'incident dels ocupes. Primer que funcionin els trens i després ja que arreglin l'estació.
Per reobrir i normalitzar la situació, ara cal impermeabilitzar la coberta superior de l'estació i renovar també el sostre del vestíbul. Mentrestant, es manté l'accés a les andanes per l'exterior de l'estació, on hi ha un parell de màquines que només permeten validar els bitllets.
Tres quarts i un minut de dues, Unió de Pagesos portarà al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església i altres béns de Sant Andreu de Maians, al Bages. Segons el sindicat, pertany als veïns des de fa 155 anys. Eleven la denúncia a la Santa Seu perquè el bisbat de Vic no ha mogut fitxa després de 4 anys, tot i haver-se compromès a corregir possibles errors. També han anunciat que diverses entitats preparen accions durant la visita del Papa a Catalunya el 9 i el 10 de juny. La roda de premsa per explicar tot això s'ha fet a Manresa, s'ha acabat fa uns minuts. I què més han explicat, Nati Adell?
Hola, bon dia. Doncs el que han explicat és que les queixes sobre aquests béns de Castellfollit del Boix, que no només afecten l'església, sinó també el cementiri, la rectoria i la plaça de davant de la capella, les faran arribar les properes setmanes al Vaticà, juntament amb la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església Catòlica. Joan Casajoana, d'Unió de Pagesos, acusa el bisbat de Vic d'haver estat mantenint una estratègia dilatòria deliberada, malgrat haver-se compromès a retornar béns si es demostraven possibles errors documentals o registrals.
Com si fos una immobiliària privada que defensés aquells béns fèrreament. Vull dir, clar, el que està fent el bisbat és voler acumular molt béns i no es vol deixar anar quan els veïns tenen raó. Fa 155 anys que el tenen immatriculat, quan el bisbat de Vic en fa 14.
També ha criticat, per cert, la inacció de la Generalitat davant el problema. Dino Dinella, per la seva banda, de la Plataforma Catalana de Recuperació de Béns Immatriculats, creu que el Papa ha de conèixer de primera mà quina és la situació.
Lo que està passant aquí no passa en cap lloc del món, vinculat bàsicament a un mecanisme que va instrumentar el franquisme en 1946, i és clar que un papa que, a més, és relativament nou, ha de conèixer aquesta situació.
Ha avançat que diverses entitats, sense entrar en detalls, preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest mes de juny, per aquest i per d'altres temes.
ara parlem d'arqueologia. Han trobat estructures d'època grega durant les excavacions a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà. Des del 2022 es fan campanyes sota el monestir de Santa Maria per completar el buit històric que hi ha d'aquesta època, fa més de 6.000 anys. Anem cap allà. A Roses hi tenim la Carla Saló Pujol. Bon dia, Carla. Què han explicat sobre aquestes estructures? Què són?
Hola, bon dia. Durant la troballa s'han pogut constatar les grans dimensions d'un complex funerari que dataria entre els segles IV i VI després de Crist. Es tenia constància de l'existència d'una esglesiola funerària que ara s'ha descobert que podria ser comparable a basíliques com les que s'han trobat a Empúries o Tarragona. Lluís Palaí és el director de les excavacions.
El que nosaltres hem trobat a partir de l'any 2022 i sobretot aquest any és que aquesta petita esglesiola en realitat se'ns està convertint en una necròpolis estructurada en un complex de grans dimensions.
També s'han localitzat tres sarcòfags monolítics de pedra que explicarien la importància que tenia Roses a nivell comercial.
Bona part d'aquests sarcòfags que estem localitzant venen de la zona narbonesa, del sud de la Gàlia, amb la qual ens està explicant també la importància que tenia Roses a nivell comercial.
Tot i les descobertes, el director de les excavacions apunta que estan en una fase molt inicial i que encara hi ha molta feina per determinar l'ocupació de Roses entre els segles VII i XI.
I al Delta de l'Ebre ja han començat els tractaments per controlar els mosquits a les zones naturals. S'actua en 5.500 hectàrees dels espais naturals i en 7.500 d'arrossars. Engloba zones de municipis del Baix Ebre, del Tebre, l'Aldea, Camarles o l'Ampolla i també del Montsià, com Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpita. L'objectiu, doncs, reduir-ne la quantitat per minimitzar-ne les molèsties tant a la població com als visitants. Tarragona, Ricard Buigas, com s'aplica aquest tractament antimosquits?
S'està fent per via aèria i terrestre. El vicepresident de l'àrea de salubritat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Rubén Viernes, diu que és un servei essencial pel benestar dels ciutadans i el desenvolupament de l'activitat econòmica i turística del Delta.
Actuant 5.500 hectàrees, com aquests anys, important, doncs, aquestes zones més properes als nuclis habitats del Delta de l'Ebre, i a través del COPATE el que volem és actuar sobretot en la prevenció i anticipar-nos.
La campanya s'estendrà durant els pròxims mesos. Està finançada per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments del Delta de l'Ebre.
Còmic Barcelona ja està en marxa al recinte firal de Montjuïc en una edició, la número 44, més internacional que mai, centrada en la cultura pop asiàtica. El saló estarà obert fins diumenge amb 28.000 metres quadrats d'exposició. En Barcelona, Valèria Obereda.
Un còmic Barcelona ja en plena efervescència, ple de lectors que frisen per coincidir amb els seus autors preferits i autors disposats a estampar la seva firma als llibres dels fans. Hem parlat amb Raquel Ribarrossi, que fa evolucionar la seva protagonista, Lola Vendetta, cap a terrenys més foscos, la violència masclista. Tot i això, defensa la importància de no abandonar l'humor.
La vida és així. O sigui, quan passen moments de merda, la gent té sentit de l'humor i riem i inclús en els pitjors moments som capaços de donar la volta, no? I crear l'humor més bèstia, que potser vist des de fora dius, però com podem riure d'això?
I l'humor, en aquest cas negre, també és un dels elements distintius del japonès Shintaro Kago, que té Monty Python com a referent.
Com mostrar el meu estil i el meu dibuix, com estructurar el que és la història o l'argument, sí que ha canviat. Però el que és fonamental, la meva preferència per l'humor negre i les coses grotesques, això no ha canviat.
Són dos dels més de 100 autors que fins diumenge passaran pel Còmic Barcelona. El garrotín, el garrotán de la
vera, vera, vera de Sant Joan. I comença el Saló Còmic Barcelona i falta justament una setmana perquè comenci també l'Aplec del Cargol de Lleida, que aquest any tindrà tres colles noves, arribarà gairebé als 17.000 penyistes, xifres de rècord per un aplec que incrementa mesures de seguretat i que enforteix l'espai pels visitants. Noelia Caselles, en total aquest any 124 colles.
Bon dia, Estel. Sí, i encara en queden 7 en llista d'espera, però l'espai és el que és. Veurem si el projecte de nou recinte firal de Lleida els permet créixer i, a més, ens diu diuen que les colles cada cop són més grans. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles, la FECOLL.
Així com en èpoques anteriors una colla començava en 40, 50, 60 persones, les colles últimes que han entrat al plec ja han entrat en 100, 120, 150, 180.
Com l'any passat, els collistes aniran identificats amb polseres que també podran repartir entre els seus convidats, i els visitants de fora hauran de passar per la porta principal, on hi haurà un control d'accés per garantir la seguretat del recinte. Això sí, l'entrada és gratuïta i oberta a tothom.
I el que fem aquest any com a novetat és adelantar una mica el dissabte l'horari de les 9 de la nit a les 7. Sabeu que el control de polseres només se fa amb els horaris nocturns.
Com a novetat es reforça l'espai per a visitants, que xifren en 70.000 persones.
Aquesta zona es complementa dintre d'una carpa de 20 per 75 metres, que és la més gran que s'ha muntat a la Plec mai, amb una zona de restauració estil colla, no? Una zona amb taules llargues, amb bancs, que dona aquesta sensació d'estar, doncs, amb l'ambient que tens a dintre d'una colla.
La Plec començarà divendres vinent a la tarda amb Lo Cargó Lasso i s'allargarà fins diumenge.
Esports.
Falten 6 minuts per arribar a les 2 del migdia. Com sempre, en dediquem 5 a parlar d'esports en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
I avui centrats al circuit de Montmeló, ja ho hem explicat, eh? Tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
I avui amb la primera jornada d'entrenaments i allà hi tenim, com no podia ser d'una altra manera, el Damià Aguilar. Damià, bon dia.
Bon dia. Descans al circuit de Catalunya d'aquesta primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb una primera sessió de la categoria reina amb el lideratge d'Àlex Márquez, el subcampió del món que ha estat el més ràpid al davant de Jorge Martín. Són els dos protagonistes d'aquesta primera sessió. Àlex Márquez perquè ha estat el més ràpid, Jorge Martín perquè ens ha posat la por al cos. Una caiguda a la zona de l'estadi. El pilot ha tingut una caiguda neta, però és que ha acabat pràcticament a sota de la moto per la informació que tenim de la seva gestualitat en arribar al garatge. Ha necessitat l'ajuda del director mèdic de MotoGP, l'Àngel Charte, però afortunadament Martín el veiem en condicions per continuar endavant. Primera sessió completa, amb aquest dia rúfol que tenim al circuit de Catalunya, amb la pista seca, Àlex Márquez, Jorge Martín, Fabio Di Gianantonio, Pedro Acosta i Marco Bezzecchi, que ocupen les 5 primeres posicions. Recordeu, a les 3 de la tarda el practice. És la sessió dels divendres que ja compta.
Molt bé, gràcies, Damià. I en futbol, diumenge es disputarà la 37a i penúltima jornada de la primera divisió de futbol amb interessos diferents per als tres equips catalans.
D'una banda, el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a un quart de 10 del vespre en el que serà l'últim partit del Camp Nou aquesta temporada. Aquest serà l'únic partit que no jugarà en horari unificat. La resta seran tots a les 7. L'Espanyol, per la seva banda, visitarà l'Osasuna. Els dos equips tenen 42 punts, 3 per sobre del descens, quan en falten 6 per disputar-se. I el Girona visitarà l'Atlètic de Madrid i segueix depenent d'ell mateix per mantenir-se a la primera divisió. Ahir va aconseguir un empat a 1 davant la Reial Societat a l'antepenúltima jornada de Lliga. Estuani, sortint des de la banqueta infiltrat, va salvar l'equip gironí amb un gol al minut 66, que igualava el de Jon Martín. A dues jornades per acabar la Lliga, el Girona és 15 amb 40 punts, un per sobre del descens. Està empatat amb l'Alavés i té un punt més que l'Elx, el Mallorca i el Llevant.
Mentrestant, victòria del Reial Madrid sobre l'Oviedo per 2-0 en un partit en què el resultat va ser el menys important.
Per començar, els aficionats van xiular diverses vegades l'equip blanc i els equips de seguretat van retirar pancartes en contra de la gestió de Florentino Pérez. Més tard, Mbappé va criticar el tècnic Álvaro Arbeloa per no fer-lo jugar de sortida un cop superades les molèsties que li van impedir jugar al Camp Nou.
Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? Sí, yo estaba listo para ser titular.
Per la seva banda, Arbeloa va respondre que no havia dit que Mbappé era el quart davanter de la plantilla blanca. I afegim que aquest matí el sindicat d'àrbitres ha presentat al comitè de competició un escrit pel qual demanen que obrin un expedient disciplinari al president del Madrid, Florentino Pérez. Demanen que el Real Madrid i Florentino facin un comunicat de disculpes per les seves declaracions dels últims dies contra els àrbitres pel cas Negreira.
I abans d'aquesta penúltima jornada de primera divisió que comentàvem, el Barça jugarà la final de la Copa Femenina de Futbol.
Concretament demà, a les 9 del vespre, a Gran Canària s'enfrontarà l'Atlètic de Madrid per un nou títol. La blaugrana Esme Brooks parla de la pressió per guanyar.
Sempre hi ha pressió per una final. Les noies i jo hem jugat algunes finals amb el Barça. Sempre, sempre hi ha pressió. I sabem que és part del futbol, i que és especial i una cosa molt bona. Fa que tinguem pressió per estar al 100% concentrades, i això és el que hem de fer.
Aquesta final de demà la transmetrem a la TDG, a l'antena de Catalunya Ràdio, i també al dual de TV3, que emetrà la final.
En hoquei patins, avui es completen els quarts de final de la Copa Femenina.
Amb les eliminatòries, Benvibre, Vigues i Riells a 6:15 i Gijón, Palau a partir de 8:00. El Vilassana i el Fraga disputaran demà la primera semifinal després d'eliminar els quarts el Manlleu i el Cerdanyola per un idèntic marcador, 2-1. En bàsquet, victòria del Joventut davant l'Andorra, la 31a jornada de la Lliga CB per 101-70 amb 23 punts i 7 assistències de Ricky Rubio. A la classificació, el Joventut es manté 6è i consolida el lloc de play-off. I el Giro d'Itàlia, en marxa ja els primers quilòmetres de la 7a etapa. Són 244 quilòmetres entre Formia i Blockhaus, un port de primera categoria.
La penya que diu que tots els xinos són iguals, alguna vegada ha vist la foto de la orla d'un cole pijo?
L'humor irreverent i àcid de Marc Serrats arriba aquest diumenge al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla, a la comarca del Tarragonès, i portarà l'espectacle Vaques Flaques, monòleg amb què aquest guionista i humorista combina crítica social i reflexió sobre situacions crítiques del nostre dia a dia. La sequera, la inflació, la pandèmia, la precarietat, la conspiranoia, l'auge de l'ultradreta, el nostre apocalipsi quotidià, que amb aquesta autoparòdia sempre és més fàcil de pair. Gràcies per escoltar-nos, que passeu un bon cap de setmana. Demana el Catalunya el dia torna dilluns a partir de 1:00 PM.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.